Ara passen 4 minuts de 11:45 del migdia. Continuem en directe a la Fira d'Indians de Begur. Això és Ràdio Capital de l'Empordà. Ens podeu seguir al 93.8 de l'FM i també ens podeu seguir a través del Facebook Live i dels nostres canals a les xarxes socials, on us estem emetent en directe tot el que passa en aquesta Fira d'Indians i tot el que podem explicar-vos des d'aquest set de ràdio. Una Fira d'Indians, com dèiem, que enguany té una important programació cultural, una important proposta cultural. De fet, aquesta és una de les apostes del consistori. I a 12:45 del migdia, a la sala de plens de l'Ajuntament, serà el torn d'una de les activitats destacades de tota aquesta programació cultural de la Fira d'Indians. Estem parlant de la conferència L'aventura dels americanos, un tipus cultural central a la literatura catalana, a càrrec de Jordi Maluquer de Motes, catedràtic d'Història i d'Institucions Econòmiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ara ens acompanya. Senyor Maluquer, bon dia, benvingut.
Bon dia.
L'Indiano és un... el títol de la seva conferència és L'aventura dels americanos, un tipus cultural central a la literatura catalana. Per tant, estem parlant dels indians, o els americanos, com es deien popularment també, com a personatge, en aquest cas, de la producció literària. Per què és un tipus cultural central d'aquesta producció literària?
És una bona pregunta. Per què tants escriptors catalans, i els més importants de la segona meitat del segle XIX i primera meitat o primer terç del segle XX, van incorporar en alguna de les seves obres la figura de l'americano? Per què ho van fer? Podem parlar de Salvador Espriu, de Narcís Oller, gairebé no ens deixaríem ningú, de Mariana Vaideda, de Carles Bosch de la Trinxeria, de Josep Pini Soler. Per què van incorporar aquest personatge i sobretot per què en fan una descripció tan semblant? Vol dir que d'alguna forma la literatura catalana va construir un arquetip literari que és, com sabem, una ficció literària, però que els ciutadans, els lectors, poden trobar versemblant. I aquesta figura presenta unes característiques distintes segons els seus aspectes, però molt semblant entre els diferents autors. Per què ho van fer? Segurament perquè interessava al públic, perquè els lectors podien tenir interès en trobar aquell personatge, en algunes ocasions amb un to d'humor i amb un to també de crítica, però que és un personatge molt viu de la literatura catalana i, per cert, afegeixo, també ho és, no com americano ni com a indià, d'una altra manera, amb un altre nom, però és la mateixa figura igual a la literatura portuguesa, al mateix temps.
Aquesta pregunta que ens estem fent del per què va ser en un moment donat un personatge tan incorporat a la producció literària dona per desgranar-la cap a molts camins. D'entrada, per exemple, fins a quin punt aquest interès dels autors per aquest personatge era un interès mitificat? Vull dir, era un personatge que idealitzaven o era un personatge criticat, vostè ho apuntava per part d'alguns? Era un personatge que responia o s'ajustava al que havia estat la realitat?
Bé, la primera cosa que s'ha de dir és que és un fet cert que persones que havien marxat a Amèrica a treballar i havien aconseguit una fortuna, una certa fortuna, és el cas que coneixem com l'americano o l'indià, doncs van arribar a tenir, primer, eren molts, i segon, van arribar a tenir funcions molt destacades a la societat catalana del segle XIX i primera meitat del segle XX. Les cases més espectaculars de Barcelona, però també de un nombre molt elevat de poblacions catalanes van ser construïdes per aquestes persones. Les més importants fortunes de la Catalunya del XIX i de la primera meitat del segle XX tenien directament aquest origen, i molts d'ells van tenir una gran influència en la vida pública. Per tant, és perfectament explicable que hi hagués un interès ampli a la societat per aquests personatges. És cert que la literatura no parla de cap d'ells, sinó d'un arquetip que no correspon ben bé a cap d'ells, sinó a tots junts, és a dir, allò que tenien en comú o que almenys els escriptors consideraven que trobaven que eren característiques seves comunes.
Sí, precisament li anava a preguntar per això. Com era? Podem establir un perfil d'aquest arquetip?
Sí, a més és claríssim, sí. Perquè és un perfil que van establir els mateixos escriptors, els que he comentat, i molts més. Era normalment un home bastant gran, Havia estat anys, no solament a Cuba, també a Puerto Rico, també a l'Argentina, també al Brasil, també als Estats Units, a Mèxic, etc. Per tant, havia fet una gran part de la seva vida d'adult. A més, havia tingut èxit econòmic, més gran o més petit, però èxit, i això és el que permetia plantejar-se el retorn a Catalunya, de la que s'havia enyorat tota la vida, i anar-se'n a viure doncs, a Sitges o a Sant Feliu de Guíxols o a Begur, moltes vegades la seva, la seva població d'origen. Les descripcions ens el pinten com un home habitualment bastant gras. Bastant gras és una imatge de del benestar, de la riquesa. Avui menjar massa és contraindicat en l'època, no sé si ho era, en tot cas era un luxe. Segon, una altra característica que marquen tots és que parlaven un català molt contaminat de termes americans, de criollismes, i a vegades directament parlaven amb un castellà ple de catalanades. Aquesta és una altra característica. Una tercera característica és que normalment no treballaven mai, justament havien tornat per retirar-se, i el que avui en diríem la jubilació. Ells es jubilaven com tothom quan no hi havia seguretat social, a partir del que havia guanyat al llarg de la vida de treball. Per tant, quan tornaven a Catalunya era no amb un projecte de treball, per bé que moltes vegades obrien negocis, quasi sempre es construïen cases, sovint unes cases notables, més grans o no tant, però molt remarcables. I després doncs, tenien una tendència, ho assenyalen tots els escriptors, una tendència molt gran a trobar-se entre si, el que vol dir que d'alguna manera també patien un cop a Catalunya l'enyorança d'Amèrica. És a dir, a Amèrica s'enyoraven de Catalunya, quan havien tornat a Catalunya parlaven de Cuba, parlaven de l'Argentina, parlaven d'allà on fos que havien estat, i sempre entre ells, perquè la resta de la població probablement el tema no els interessava molt.
Sovint es diu aquella frase feta, no? La realitat supera la ficció. Aquí la ficció podem dir que era un cert, o aquest personatge, aquest arquetip, un cert reduccionisme, en el sentit que possiblement la realitat dels indians allà era molt més diversa, perquè es parla de, no, la imatge de l'americano com aquell que van allà i va fer fortuna, però d'altres no la van fer, al contrari, van tenir una trajectòria en sentit contrari, potser hi van haver de tornar amb les mans a la butxaca.
Sí, ara els que els va malament en general no van tornar. No van tornar perquè es van morir esperant a fer la fortuna que mai no van arribar a fer, o fins i tot perquè no tenien mitjans per viure aquí. És a dir, el que estava a Cuba o a l'Argentina o a Mèxic tenia feina. Deixar-la i venir a Catalunya sense estalvis volia dir començar de zero, i sovint a una edat relativament avançada. De manera que els que van tornar sense haver fet fortuna van ser comparativament pocs. I aquests mai van ser coneguts com a americans, com americanos o com indians. Aquests eren persones corrents a les quals la societat no distingia. Eren persones que havien estat a fora, com haurien pogut anar a França o haurien pogut anar a qualsevol lloc. El concepte d'americano en la societat catalana o d'indià no volia dir que es tractava de qualsevol persona que hagués anat a Amèrica, sinó justament d'aquell que hi havia anat i que hi havia fet alguna fortuna. I que venia a retirar-se a Catalunya amb alguns mitjans. Si no, encara que hagués estat a Amèrica, ningú no el tractava d'indià o d'americà.
I en aquest perfil de l'indiano o de l'americano català, es podrien establir diferències envers persones que van fer les Amèriques també, però procedents d'altres punts d'Espanya o de la península, per exemple? Hi havia un perfil d'indiano català?
L'indiano català és gairebé idèntic a l'indiano, que no té aquest nom, portuguès. A Portugal no se li va dir mai indiano, ni se li va dir mai americano, se'l va dir brasileiro, perquè ells sí que anaven tots al Brasil. I tornaven els que havien fet fortuna, es feien grans cases, i hi ha un paral·lelisme estricte, és molt semblant. I a la literatura portuguesa la figura del brasileiro és bessona de la figura de l'americano o de l'indià a la literatura catalana. En canvi, a la resta d'Espanya, en general, les situacions són relativament diferents, llevat d'algunes zones, com bàsicament Astúries i Galícia, on també es coneixien com a americano més que no com a indià, i on les característiques que marca la literatura són molt semblants. Per exemple, qui tingui interès doncs, en descobrir americanos de parla castellana, diguem-ne, doncs els trobarà a les novel·les de Clarín, que era un altre escriptor que tracta el personatge, i aquest personatge, l'americano, que tampoc no en diu indiano, de Clarín, és gairebé idèntic al de Narcís Oller, per exemple, amb el qual tenien una gran amistat, tot sigui dit de passada, o Víctor Català, o tants altres escriptors i escriptores catalans de l'època.
En aquests indianos que van fer les Amèriques i van tornar amb fortuna, aquest indiano català, doncs, perfil, se li atribueix, doncs, un caràcter treballador, el botiguer, etcètera, etcètera, però també hi ha un altre vessant que en algun moment li he llegit a vostè que potser s'ha exagerat una mica, que és la relació amb el tràfic d'esclaus. Fins a quin punt hi havia aquesta relació i s'ha historiografiat correctament o s'ha exagerat?
Sí, a veure, per començar, en gran part del període en què existeix el fenomen que estem comentant, d'esclavitud no n'hi havia gairebé a cap país d'Amèrica. Estava abolida a tot arreu, excepte a Brasil i a Cuba. Per tant, pot passar que alguns americanos o indians catalans que van estar a Brasil o a Cuba tinguessin alguna relació amb l'esclavatge, però segur ningú que hagués anat a Mèxic o a l'Argentina o a tants altres llocs on l'esclavitud no existia feia temps. El tràfic d'esclaus va estar prohibit i altament perseguit i pràcticament es va acabar a l'entorn de 1850, podríem entre 1850 i màxim 1860. La gran majoria dels americanos catalans o dels indians catalans varen estar després d'aquesta data. Per tant, la immensa majoria no podien tenir res a veure amb l'esclavatge perquè no n'hi havia. En canvi, aquells que hi van estar a la primera meitat del segle XIX, especialment a Cuba, a Brasil, en realitat de catalans hi va haver molt pocs, i bàsicament portuguesos, els que van estar a Cuba, sí que hi va haver alguns que, amb tota certesa, varen participar en tràfic d'esclaus, però un nombre insignificant en relació al total, perquè estem parlant de milers i milers de persones, i evidentment els traficants d'esclaus eren pocs, eren molt pocs, de manera que una cosa i l'altra no té res a veure. En canvi, sí pot passar que alguns que van fer fortuna i que són destacats indians, pocs, haguessin fet la fortuna amb el tràfic d'esclaus. Això és possible, i de fet coneixem tres casos que són clars. Un, Francesc Vinyes, que no va... Perdó, Francesc Martí Vinyes, Pancho Martí, que no va tornar mai a Catalunya. Per tant, és un traficant d'esclaus molt conegut, segurament el més important a la història de Cuba, i era nascut a Gràcia, el que avui és un barri de la ciutat de Barcelona, però no es pot considerar un indià, mai va tornar a Catalunya. Per tant, aquest va ser un traficant molt important, però a Catalunya no va tenir res a veure. Dos més que són coneguts i que sí van tornar a Catalunya i que han deixat diguem-ne una petjada important són Samà, el Parc Samà, construcció molt remarcable que encara queda, obra d'un indià. Ell va participar segur en tràfic d'esclaus, en tenim proves. Va fer moltes altres coses i segurament la seva fortuna va venir molt més d'altres coses, però va ser un negrer en alguns moments de la seva vida conegut. I un altre és Josep Baró, també va ser és conegut. En canvi, s'ha parlat sovint, s'ha escrit inclús, encara fins i tot, jo li vaig sentir el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Pissarello, fa poc dir que el marquès de Comillas, Antonio López, era negre. D'això no hi ha cap mena de prova, és segurament un invent i una calúmnia, com ho és segurament també en el cas de Xifré i Casas o en el cas de Güell i Ferrer. Els que van tenir més èxit econòmic van guanyar-se, com quasi sempre, molts enemics, els seus competidors en els seus negocis, les persones que per molts motius, en alguns casos directament per enveja, doncs els detestaven. Han tingut moltes vegades el pensament d'haver estat traficant d'esclaus. Per exemple, Comillas va ser acusat de traficant d'esclaus pel seu cunyat. Però, primer, no n'hi ha cap prova, cap indici, no hi ha cap historiador seriós que ho mantingui, perquè no hi ha cap testimoni. I segon, sabem que els dos cunyats estaven enormement barallats per temes d'herències, per temes de continuïtat del negoci. És obvi que Bru, el cunyat d'Antonio López, li va voler tirar tota la brossa que va poder al damunt, i més encara. Això no vol dir que tal vegada algun dia es comprovi que hi ha alguna participació seva. El que podem afirmar amb total seguretat és que la fortuna de fer Comillas, que que va arribar a ser l'home més ric d'Espanya, no es va fer amb el tràfic d'esclaus, amb tota certesa.
Més enllà del personatge de l'indià o els americanos, en la seva trajectòria acadèmica, en la seva obra, vostè doncs, ha abordat les relacions entre Espanya i Cuba en diferents obres. Deixi'm fer-li una darrera pregunta, un cert exercici, o plantejar-li un cert exercici de història-ficció, tot i que sé que no els agrada gaire les històries, però si d'aquí uns anys s'escrivís sobre els personatges clau d'aquesta relació, com es va posar en un moment donat l'atenció sobre aquesta figura dels americanos, avui en dia quins serien els personatges, què es diria d'aquí, no sé, unes quantes dècades sobre els personatges i les relacions, sobretot des del punt de vista de la immigració, avui entre aquestes...
Del punt de vista de la immigració.
Sí, és a dir...
Jo plantejaria potser a la inversa, perquè hi ha una cosa que ens oblidem excessivament, i és que avui i fa 5 anys i fa 10, però sobretot els darrers 7 o 8 anys, hi ha un nombre molt gran de catalans emigrats per guanyar-se la vida, sovint per fer fortuna, fora. De manera que d'aquí uns anys, si tot va bé, molts d'aquests emigrants joves que no van trobar feina a partir del començament de la gran crisi econòmica que ha patit Espanya i Catalunya des de finals de 2007, molts d'ells segurament tornaran. Aleshores, els estudiadors del futur, és ben possible que parlin d'aquests joves que han marxat i que algun dia tornaran, possiblement ara ja han estat tornant algun, segurament amb els seus estalvis i per tant posant negocis i per tant comprant-se pisos o comprant-se cases. Aquests seran els americans o els indians del futur, per bé que alguns vindran d'Àsia, altres vindran d'Europa, altres vindran d'Amèrica i fins i tot alguns segur vindran d'Austràlia.
Per algú com vostè, no? que s'ha dedicat a estudiar la història, aquest exemple, aquesta situació que vostè m'està explicant ara, quina reflexió li provoca el fet de que no? A vegades la història té com caràcter cíclic, hi ha episodis que es repeteixen, i aquí ara hem viscut, vostè ho comentava fa un moment, en els darrers anys una crisi econòmica que ha fet que molta gent, sobretot joves d'aquí del país, doncs hagin hagut d'anar a buscar-se les garrofes, diguem-ho així, cap a altres països. Per què? Realment ja podem afirmar o podem constatar que sovint la història té aquests episodis que es repeteixen al cap d'uns temps? Hi ha un caràcter cíclic?
No, són fets que és veritat que tenen cert paral·lelisme, però tenen causes completament diferents. És a dir, la migració catalana del segle XIX i proletars del segle XX a Amèrica no és bàsicament una migració per expulsió, que en diem els historiadors econòmics, els demògrafs. És a dir, no se'n van anar perquè no poguessin viure a Catalunya. De fet, a Catalunya hi havia immigració d'altres zones d'Espanya i bé treballaven. Se'n van anar no tant perquè no tinguessin possibilitat de guanyar-se la vida a Catalunya, sinó perquè tenien interès i ganes d'obrir-se camí en un món amb més oportunitats econòmiques. És a dir, era una migració que va funcionar per factors d'atracció. No se'n van anar perquè no poguessin viure aquí, aquí haurien pogut viure, però segurament consideraven que era mala vida i que era baixos salaris i que podien aconseguir millors oportunitats en altres llocs del món i se n'anava. En canvi, el que va passar aquí, com sabem molt bé, a partir de finals de l'any 2007, és que es va esgotar de la manera més dramàtica que ha passat mai la història de l'economia catalana i espanyola la creació de llocs de treball. Al contrari, se'n van destruir centenars de milers i finalment milions. Per tant, és una crisi profunda que va fer que la gent jove que acabava els seus estudis i tenien un alt nivell de formació, no poguessin trobar oportunitats de feina aquí. Això no va passar al segle XIX, ni en cap altre moment de la història de l'economia catalana i espanyola. És un fet molt dramàtic i molt nou.
Doncs Jordi Maluquer de Motes, moltes gràcies per acompanyar-nos. Recordem una vegada més que a 1:15 a la sala de plens de l'Ajuntament pronunciarà aquesta conferència L'aventura dels americanos, un tipus cultural central a la literatura catalana. N'hem parlat aquí en directe a Ràdio Capital de l'Empordà. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès.